més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Ningú se li escapa, com de fet vam començar el mateix programa d'ahir, aquest Hotel Suís, que el Centre d'Esport Sabadell es troba davant d'un tram decisiu de la temporada. A falta d'un terç bastant mal comptat per acabar la Lliga, l'equip de Pedro Munitis juga 3 dels pròxims 4 partits a la nova Creu Alta. I ja vam veure ahir, en el cas del Sanluqueño, que equips que semblaven gairebé morts, doncs fan també aquesta revifada amb el canvi d'entrenador. En els últims dies, en les últimes hores, molts components de la plantilla ja s'han encarregat de fer aquesta primera crida als més de 5.000 socis arlequinats. A ningú se li escapa que l'assistència al temple d'aquesta temporada és un punt a millorar respecte a aquesta mateixa quantitat. No són xifres dolentes les de les últimes setmanes, però ara toca fer un pas més enllà. És cert que els horaris no han acompanyat gens durant la temporada. Hem viscut alguns divendres, molts dissabtes, com aquest mateix, festius, mal temps, etc, etc. Però ja no hi ha excuses. Estem ja a punt d'entrar en el mes de març i la temporada es resol en qüestió de 3 mesos. Avui aprofundirem en aquesta qüestió i també ho complementarem amb algunes dades d'interès al voltant del que ha estat i el que està sent la xifra d'assistència a la nova Creu Alta aquesta temporada i a les portes, insistim, de jugar 3 dels pròxims 4 partits al temple.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ens hi posem amb el Toni González al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Fora de la ciutat, dues eliminatòries més de vuitens de final que es van jugar ahir de la Champions. Elanga va igualar el gol de Joao Félix a l'Atlético de Madrid-Manchester United i el Benfica-Ajax també va acabar amb empat, però en aquest cas a 2. Avui a partits de tornada de l'Europa League, a 7:15, Dinamo de Zagreb-Sevilla i Real Sociedad-Leipzig i a les 9, Napoli-Barça i Betis-Zenit. Per cert, l'Eurolliga en bàsquet ha notificat el Barça que ha de viatjar a Rússia. L'equip blaugrana visita aquest divendres el Zenit de Sant Petersburg i diumenge el CSKA de Moscou, tot i que l'Eurolliga s'havia plantejat ajornar els partits. Àlex Abrines, escorta del Barça, ha fet una piulada, de fet, fa una estona, dient que no li fa massa gràcia haver d'anar a Rússia avui, la veritat, amb tot el conflicte amb Ucraïna. De fet, la UEFA s'ha de reunir aquest mateix divendres per prendre decisions davant la crisi d'Ucraïna. Un dels punts a tractar serà si es canvia la seu de la final de la Champions, que s'ha de disputar en territori rus. Avui, per cert, s'ha suspès la Lliga d'Ucraïna. En tenis, Rafa Nadal ha fulminat el nord-americà Stefan Kozlov per 6-0 i 6-3 i ha signat el seu millor inici de temporada. El tenista mallorquí ha guanyat el seu 12è partit consecutiu en aquest 2022 i s'ha classificat pels quarts de final del torneig d'Acapulco. I en waterpolo, pas molt important de l'Atlètic Barceloneta masculí a casa del Ferencváros hongarès, guanyant per 7-17, un pas molt important, insistim, per estar a la Final 8, a la final 8 de l'Eurolliga de Belgrat. I aquí a casa què tenim?
Què es comenta la recepció?
Doncs parlarem de totes aquestes xifres d'assistència d'aquí uns moments amb el Sergi Parc, a més de l'última hora al voltant d'aquest partit d'aquí a 48 hores mal comptades contra el Costa Brava, un rival que ens l'analitzarà l'Agustí Bernat. També coneixerem una primera pinzellada d'un club de futbol nou a la ciutat, el Racing Sabadell. En ciclisme tenim Raúl Rota a O Gran Camiño, a Galícia, i a David de la Cruz al Tour dels Emirats. A més, voleibol, tenis taula, futbol sala o Líquer Pajares, que s'ha classificat per la segona ronda del Windy City d'Esquash de Chicago.
L'actualitat de la primera ref.
Ho dèiem al principi, 6-6 de Manolo Sanlúcar amb l'Atlético Sanluqueño. Ahir 1-0 contra l'Atlètic Balears. Compta amb el càrrec del castellarenc Xavi Calm amb un gol de Pedro Martín al minut 86. El Castilla entra en descens i el Sanluqueño, atenció, passa a ser desè a la classificació. I un dia més en l'episodi Extremadura, la plantilla a hores d'ara reunida amb l'AFE i decidint si van a la vaga o no van a la vaga.
la notícia curiosa.
Avui relacionada amb aquesta primera ref, una piulada de l'Andorra de fa uns minuts amb l'etiqueta Carnaval Tricolor contra el Sevilla Atlético, entrada gratuïta. Si l'aficionat, en aquest cas de l'Andorra, ve disfressat o amb un complement.
De quin partit no estarem pendents?
De la Lliga d'Egipte, a quarts de 5 s'ha de jugar el National Bank of Egypt contra el Pyramids.
I a les xarxes socials.
També un tuit de fa res, qüestió de mitja horeta amb el compte de Felipe Sanchón, l'exdavanter del Centre d'Esports Sabadell, a la nova Creu Alta, al vestidor de fet del temple. Gràcies per obrir-me de nou les portes del temple. Una alegria sempre a tornar, de seguida ho comentem, però ara amb el seu càrrec a l'AFE.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exwaterpolista del Club Natació Sabadell, ara el Club Natació Sant Andreu, Javi Bustos.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Una i 10 minuts del migdia. Ens hem de posar en marxa a l'Hotel Suís d'avui, 24 de febrer del 2022. Insistim, a 48 hores i li posem gairebé 4 més, doncs 52 hores, perquè es disputi aquest Sabadell-Costa Brava de la jornada 25 del grup 2 de la primera ref. Avui, segon entrenament consecutiu de la plantilla de Pedro Munitis a l'estadi de la nova Creu Alta. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Pau Vituri, com estem?
Per continuar preparant el partit contra el Costa Brava, de seguida, com dient, tindrem aquí l'Agustí Bernat per ampliar-nos com és el conjunt costenc, que el tenim bastant fresc, perquè vam jugar contra ell fa qüestió d'un mes i mig al municipal de Palamós. De seguida parlarem també del tema de la gespa, perquè ahir doncs, teníem una primera impressió ocular de la gespa, però sembla que des de dins del vestidor doncs, hi ha un cert neguit, un cert malestar, de seguida ho expliquem, però a hores d'ara, en aquests moments, la plantilla del Centre d'Esports Sabadell està reunida.
Sí, una reunió, Pau, amb membres de la Federació Espanyola, una reunió d'integritat, és a dir, una reunió que va de temes sobre no a la violència en els terrenys de joc, fins a temes de dopatge, d'integritat en el tema de les apostes. Bé, al final, una reunió d'aquestes rutinàries que es fa des de la Federació Espanyola cap als clubs, i en aquest cas, doncs, avui li ha tocat al Centre d'Esports Sabadell, com dius, Pau, en aquests moments té lloc aquesta reunió.
Per tant, agenda tapaïda aquest matí per la plantilla del Centre d'Esports Sabadell, com dèiem, a hores d'ara la reunió amb la Federació Espanyola de Futbol, com deia el Sergi, al final són aquestes xerrades que es fan sempre doncs, cada any, i a més, ho dèiem al principi, avui han rebut la visita d'un ex-arlequinat ara treballant a l'Associació de Futbolistes Espanyols, Felipe Sanchón.
Sí, en aquest cas venint de l'AFE, per tant, és a dir, de la representació dels futbolistes espanyols, és a dir, que, com dius, avui un matí i atapeït pel Sabadell, que després d'aquesta segona sessió consecutiva al Temple doncs toquen aquestes reunions no més burocràtiques, això a dos dies vista d'aquest compromís contra el Costa Brava.
Ho dèiem, un compromís en el qual el Sabadell sortirà com a 13è classificat. Està fent una de toms la classificació en els últims dies, està tot comprimidíssim, s'estan recuperant partits i equips que semblaven, ho dèiem al principi, gairebé sentenciats, doncs estan fent una revifada amb aquest canvi d'entrenador. És el cas de Atlético Sanluqueño, va arribar Manolo Sanlúcar en el lloc de Buenaventura i 6 de 6 al final. Victòria contra el Sevilla Atlético a domicili i ahir, en el partit que recuperaven, victòria contra l'Atlètic Balears.
Sobretot aquesta sensació de gairebé sentenciats per com el Sabadell va derrotar el Sanluqueño fa menys de dues setmanes amb aquell 0-3, encara amb Buenaventura al càrrec, i semblava això, que el conjunt gadità doncs, estava enfonsat amb una mala dinàmica, no sortien dels mals resultats, ha estat canviat d'entrenador i han aconseguit dues victòries consecutives contra el Sevilla Atlético fa uns dies i ahir que es posaven al dia contra tot un Atlètic Balears. I com dius, és que és increïble, el Sanluqueño que estava en zona de descens, que semblava que ho tenia complicat allò de sortir d'allà baix.
Les sensacions de fa 10 dies eren d'equip, que vaja, que el posàvem a totes les travesses per baixar de categoria. I ara el trobem a mitja taula.
Sí, és que jo crec que no el posàvem tant potser com el Betis Deportivo o el Costa Brava, que estan més estancadets allà a la zona baixa i més lluny de sortir, però sí amb aquella tendència no, de quedar-se enfonsat. I ara, com deies a la presentació, el salt de la classificació que ha fet és espectacular, de cop de ser per davant del Centre d'Esports, és a dir, que el Sabadell va acabar la jornada passada en 12a posició i la començarà la següent, la d'aquest cap de setmana, en 13a posició. Sant Luqueño, 32 punts, Sabadell, 31, dos més que el descens, que el marca ara, i això pot sorprendre una mica, el Real Madrid-Castilla, que això sí, el conjunt de Raúl González té dos partits pendents, però ara mateix el filial blanc és el que marca aquesta zona de descens i el primer equip que baixaria a segona ref.
Doncs té nassos i em quedo una mica amb les paraules de Néstor Querol d'ahir, que al final la situació, tot i aquestes 10 jornades consecutives, sense perdre, no és ni molt menys per tirar coets, perquè ja estem veient com se les estan gastant tots els equips. Veurem també el Costa Brava, perquè ve d'aquesta victòria contra el Castellón. El que podem aportar avui, Sergi, com cada dijous, és que ja tenim àrbitre del partit.
Sí, Jorge Tàrrega Lajara, segur que et sona perquè ja ens ha arbitrat en una ocasió aquesta mateixa temporada. És un col·legiat jove de tot just 23 anys, nascut a Albacete, però adscrit al Comitè Valencià, i el precedent d'aquesta temporada, que de fet és l'únic que té amb el conjunt arlequinat, és el de la victòria 1-0 aquí a la Nova Creu Alta, precisament contra el Sant Luqueño, aquell dia que marca Moja, i el dia que es va estrenar el Sabadell guanyant a la primera ref, doncs és el mateix col·legiat. Veurem si ens dona la mateixa sort o no. Em sembla que el Joan Fabregas ens comentava una cosa... bé, que no parlava mil meravelles, no?
No, de fet,
col·legiat.
De fet, el Twitter ja deia allò de mama por. Sabem que el Joan Fabregas és més amant, potser, dels àrbitres amb un bagatge a la categoria. Crec que aquest àrbitre té tot just 3 temporades. No arriba a la categoria de bronze.
I que és jove, que és el que potser criticava una mica el Joan Fabregas, no? que la federació pujava a molts col·legiats d'aquestes categories ben joves i aquest, això, 23-24 anys.
Al final, un col·legiat, Tàrrega Lajara, demà hi aprofundirem també a les estadístiques, però que també ha xiulat un cop al Costa Brava aquesta temporada amb una derrota davant el Castilla. Per rematar l'actualitat del Sabadell, tema Òscar Rubio. Ahir passàvem de punteta, certament. Ahir dèiem doncs, que havia fet sessió de gimnàs. Al final estem parlant d'una lesió muscular. Alguna novetat a hores d'ara?
L'únic que sabem és que segueix sent dubte de cara al partit contra el Costa Brava. Veurem si arriba o no. És a dir, que no està descartat, però ahir ja dèiem que havia fet sessió al marge al gimnàs, així que veurem què passa amb Òscar Rubio. També comentàvem des del club, Pau, que Ramon Folk, que l'altre dia també ja el vam veure escalfar-se contra l'UCAM Murcia, que ha entrenat ja en plena normalitat, que també és novetat, i veurem si per fi podem veure el reusenc, anava a dir debutar, però pràcticament perquè no juga des de principis de temporada, però sí, per dir-ho així, si em permets l'expressió, reestrenar-se amb el Sabadell aquesta temporada.
Doncs des de la jornada 3, si no vaig errat, a la tiro de memòria, al Coi, al Collao, no veiem Ramon Folk vestit de curt. Per tant, demà també amb Pedro Munitis, a la roda de premsa, acabarem de sortir de dubtes. Parlem de més qüestions. Perquè hi ha un parell de focus d'atenció més, Sergi Parc, de cara a dissabte, i després de 3 setmanes a més sense jugar a casa, que és l'aspecte de la nova Creu Alta. D'entrada, la gespa. Ahir explicàvem a l'Hotel Suís, a més de primera mà servidor des d'allà a la roda de premsa de Néstor Querol, aprofitàvem per treure al cap un moment allò a la gespa. Feia ocularment, visualment, bon aspecte, entre cometes. És evident que sense les pluges dels últims dies, sense massa aigua, doncs ha agafat aquest to groguenc, per dir-ho suaument, però semblava doncs força bé. Al final l'equip s'ha entrenat tant avui com ahir. Veurem, perquè hi ha un cert neguit, ens diuen, des del Centre d'Esports Sabadell.
Sí, hi ha un cert neguit. D'entrada, recordem que el Sabadell farà gairebé ja 3 setmanes que no juga al Temple, i també entre aquest estatge alpinat a l'Arena, doncs l'activitat ha estat més aviat poca, no?, en els últims dies, més enllà del que s'ha exercitat l'equip de Pedro Munitis en els últims dies. Però hi havia preocupació perquè ens comentaven doncs, que s'havia tirat sorra, no?, a la gespa en aquests últims dies, just abans que el Sabadell doncs, entrenés en aquestes últimes hores, i que el terreny no estava en les seves millors condicions per practicar el futbol, per dir-ho així, no? Que a l'hora de trepitjar i tot, doncs que les condicions no eren òptimes.
Un sorral.
Un sorral, per dir-ho així. Així que hi havia una mica d'enuig, fins i tot, et diria, dins la plantilla, precisament per això, perquè, clar, aquests dies doncs, el Sabadell s'entrena preparant el duel contra el Costa Brava, i com diem, insistim, les condicions no són les òptimes, veurem si millora en aquestes pròximes hores i abans del partit contra el conjunt de Palamós.
Demà li preguntarem a Pedro Munitis al voltant d'aquesta qüestió. Insistim, allò ahir va ser treure el cap, estava tant el Bruno Vall, el director general, com Pedro Munitis damunt la gespa amb el telèfon, tampoc van poder tenir allò un tacte molt fidedigne, però si des del club avisen o alerten que hi ha un excés de sorra a la gespa, doncs esperem doncs, que es pugui subsanar pensant en el partit d'aquest dissabte. Un partit també en el qual una altra de les incògnites és saber com respondrà l'afició del Sabadell a aquest 5 de 9 dels últims 3 desplaçaments, aquestes 10 jornades sense perdre. Sobre el paper sembla que l'afició s'ha d'animar, però estem amb el debat de sempre. Partit en dissabte a les 5 de la tarda, que sabem que és un horari nefast perquè hi ha de fet moltíssima activitat aquest cap de setmana a la ciutat en dissabte a la tarda, activitat esportiva.
Sí, i ara ja aprofundim en el tema dels horaris, que ens deixarà unes dades molt interessants, Pau, però al final també avui hem dit anem a estudiar una mica més el tema del públic, que ja el vam tractar fa uns dies i ara també ho recordarem, però ara que el Sabadell ha jugat 3 dels pròxims 4 partits a casa, doncs pot ser una qüestió interessant, no? De fet, en els últims dies hem escoltat alguns jugadors de la plantilla del Sabadell fent una crida als aficionats perquè vinguin a animar. Per exemple, dimarts escoltàvem a Jacobo González i ahir en roda de premsa a Néstor Querol.
Da gusto ver a gente todos los partidos animándonos. Y la verdad es que es curioso porque siempre son los mismos y es que de verdad quiero darles darle las gracias por estar con nosotros porque de verdad, partido tras partido están con nosotros. Y yo invito a la gente de verdad que se enganche, que venga a la nueva Creu Alta, que cada vez seamos más, que da gusto ver a la gente animarnos, que se nota que la gente quiere fútbol, la gente quiere estar con nosotros. De verdad, yo animo a que la gente siga viniendo, que cada vez que vengan más y a nosotros nos da la vida.
És un partit molt important, juguem en la nova Creu Alta després de 3 setmanes. Crec que el suport de l'afició és molt important per a nosaltres. Ho hem demostrat que quan ve més gent nosaltres ens sentim més forts i crec que serà vital, no?, guanyar aquest cap de setmana per a deixar el rival atrás i sobretot pensar en nosaltres, no?, en sumar 3 punts i continuar la dinàmica positiva.
Doncs fins dissabte, a les 5 de la tarda, no sortirem de dubtes al voltant d'aquesta assistència. Segurament doncs, el club durant el partit farà oficial la xifra, però vaja, encara haurem d'esperar unes setmanetes més per tornar a l'horari de diumenge a les 5. Serà, de fet, en aquest tram de 4 partits, el tercer a la nova Creu Alta, doncs ja serà diumenge a les 5. Fa cosa d'un mes, a més, Sergi, l'Adrián Arroyo, doncs ens feia un informe, s'encarregava d'apropar-nos dades interessants, el podeu recuperar del 18 de gener, però el resum era llums i ombres pel que fa a l'assistència, no?
Sí, bàsicament, el resum d'aquell informe de l'Adri és que la mitjana enguany a la nova Creu Alta d'assistència de públic era superior a les últimes temporades, evidentment a la de l'any passat perquè eren partits a porta tancada, però també respecte a l'any de la permanència a Olot i l'any de l'ascens, i era propera a unes 3.000 persones, aproximadament. Però també és veritat que amb aquesta xifra doncs, ens quedàvem lluny, molt lluny dels 5.000 socis arlequinats. Ara actualitzem les dades i ho complementem amb altres aspectes d'interès. En primer lloc, s'han jugat 3 partits més a casa des d'aquell informe que vam fer fa un mes, contra el Collano, Betis Deportivo i Atlètic Balears, i ara aquesta mitjana ha baixat una miqueta, uns 2.800 aproximadament, una miqueta superior. En tot cas, quines conclusions més extraiem, Pau, després d'aquestes dades que hem anat buscant i rebuscant? D'entrada, i em sembla prou interessant això, els dies que més gent hi ha hagut a la nova Creu Alta aquesta temporada han estat els partits contra el Barça B, 4.223 espectadors, San Fernando, 3.724.
Derrota i derrota.
I Ucam, 2.866, empat, el de la primera volta, i amb José Manzanera destituït.
Bé, molt calent aquell partit, sí.
Que no vol dir això, que com més gent vingui, més dramàtica de ser la tarda,
No té cap mena de relació, però de moment, això crida l'atenció, que de moment, en els 3 partits de més assistència, un punt de 9 possibles.
Però aquí el més important de tot és que són els 3 partits, els únics 3 partits que el Sabadell ha jugat a casa en diumenge a la tarda, més concretament en diumenge a les 5. Per tant, el tema dels horaris
Influeix, sí.
Que tu pots dir que el Barça B és un rival, no?, que sempre atrau per ser qui és. Però, home, San Fernando i Ucam no són dos equips precisament que tinguin molt de renom, tampoc, per dir-ho així. I, en canvi, coincideix amb això. Els 3 partits amb més assistència a la nova Creu Alta aquesta temporada són els que s'han jugat en diumenge a la tarda. I, atenció, els 3 següents en el rànquing són els partits en divendres i en diumenge al migdia. És a dir, Sanluqueño divendres a les 7, Balears diumenge a les 12, Villarreal B, divendres a les 7, serien els 3 que vindrien després en el rànquing. El tema dels divendres, que a vegades podem pensar en laborable i més a les 7, doncs estan aquí, a continuació, en aquesta llista. I a la cua, els partits entre setmana i els de dissabte a la tarda. Els podem agrupar així per aquests tres grups. Balona, dissabte a la tarda. Betis Deportivo, entre setmana. Linares, dissabte a la tarda. Andorra, dissabte a la tarda. I el Coyano, entre setmana, els he dit per ordre. Són els partits amb menys assistència. No està gens malament. És a dir...
No, em sembla raonable, eh? Al final, aquest rànquing, doncs això, dels últims 5 o dels 5 partits amb menys assistència, 3 han estat en dissabte a la tarda i 2 entre setmana. De fet, el del Coyano crec que van ser 1.700
persones. Sí, 1.771, si no recordo malament. Sí, l'únic partit comptat, que no hem arribat als 2.000 espectadors. Però en tot cas, això, Pau, simplement per dir-ho així, diumenge a la tarda és quan hi ha més gent. Divendres, diumenge a migdia, en segon lloc. I per últim, els partits entre setmana i dissabte a la tarda.
Problema. Els dos pròxims partits a la nova Creu Alta, de veritat, que tant de bo això serveixi també per fer una espurna, una crida als aficionats del Sabadell. Però, clar, el problema és que els dos pròxims partits són en dissabte.
Sí, el d'aquesta setmana, contra el Costa Brava, recordem, dissabte a les 5, el següent a casa, d'aquí a dues setmanes, dissabte a les 7, contra el Castellón, i a partir de la següent setmana és el que tu comentaves, Pau, que ja vindran més partits en aquest tram favorable de diumenge a la tarda, que serà el del Castilla, diumenge 20 de març, a les 5 de la tarda. És a dir, que haurem d'esperar una miqueta més per veure aquest horari que en teoria afavoreix perquè vingui més gent al temple. Veurem si es trenca la tendència en aquests dos pròxims partits i veient la dinàmica de l'equip de Pedro Munitis.
I per rematar-ho també, un tema tabú, perquè de fet sortia el tema de debat al Tribuna Preferent del dilluns, i és si coincideix un partit del Sabadell amb el del Barça, si això fa restar assistència o no a la nova Creu Alta. És així?
De les dades que tenim no es poden extreure conclusions definitives, perquè de tots els partits que el Sabadell ha jugat a la nova Creu Alta només hi ha hagut una ocasió en què el Barça també jugava a la mateixa hora. Va ser el dia del Linares, dissabte 8 de gener, que el Sabadell jugava a 6:45, i el Barça visitava Los Cármenes per jugar contra el Granada a la mateixa hora. Aquell dia, 2.462 espectadors a la nova Creu Alta, novena al rànquing, és a dir, a la zona baixa, però també és veritat que era precisament en aquesta franja de dissabte a la tarda que comentàvem, que no és gens favorable. Tampoc, també és veritat que no és el pitjor dia. I també és cert que, recordem, i insisteixo en això, que el millor dia d'aforament al temple és el del Barça B, que al final és un club, evidentment, que crida l'atenció també aquí a Sabadell. Doncs no tenim allò la quantitat exacta de socis del Barça aquí a la ciutat, però hi havia referències que parlaven d'uns 5.000, 6.000 aproximadament socis...
Sí, sí, gairebé més que del propi Sabadell. Sí.
O competència directa. Per tant, no podem extreure conclusions definitives de si el Barça, si juga a la mateixa hora que el Sabadell, resta aficionats a la nova Creu Alta, però... l'únic precedent, per dir-ho així, que tenim de moment aquesta temporada, no sembla que sigui un factor molt important a tenir en compte.
Un petit asterisc també al voltant d'aquesta assistència, de les millors assistències. El dia del San Fernando era el dia, ho comentava ara, ho apuntava l'Adri, era el dia de la presentació del futbol base, i això evidentment també suma fa engreixar aquesta xifra
de fet,
d'assistència.
És la segona assistència millor de la temporada. Correcte. Que eren 3.700, l'única que se situa entre aquest umbral de 3.000 i 4.000 espectadors, però en tot cas, al final, dins d'aquesta franja, doncs coincideix amb això.
Ens deixem alguna cosa?
Està tot dit de moment, Pau.
Doncs interessant també aquestes dades al voltant de l'assistència que ens ha actualitzat el Sergi Parc. Sergi, gràcies.
Fins ara, Pau.
Substitució, canvi aquí a l'estudi, marxa Sergi Parc, entra Agustí Bernat. Agustí, què tal, com estàs?
Què tal, Pau? Bé, amb ganes d'aquest Costa Brava, que gairebé ha tocat analitzar-lo tres cops perquè ha anat canviant molt en dos mesos, pràcticament, tres mesos com a molt, però a més un partit d'aquests interessants perquè hi ha tanta gent nova que canviarà molt respecte al de la primera volta.
Una mica en la línia del que comentàvem ara fa una setmana contra l'UCAM. Què t'ha semblat, per ser, l'anàlisi d'aquestes xifres d'assistència a l'estadi?
Home, a veure si comença a mirar la cosa amb els resultats, amb l'arribada del bon temps i mica en mica... revifa tot. Al final sempre l'estat de l'equip serà el que mogui més afició o mogui més gent. Si les coses van bé, voldrà dir que hi haurà públic.
I per tant, doncs, també si li afegim que l'horari doncs, és més favorable, doncs, com deies ara, climatologia, estació de l'any, vaja, tot ha d'ajudar en aquest tram final per veure més públic a l'estadi. D'entrada, anem a refrescar la memòria. No sé si ha canviat molt o poc aquest Costa Brava de forma de jugar respecte del de... Ara fa res, que fa cosa d'un mes i mig, el Municipal de Palamós.
Sí, bé, és un equip que ha millorat en les últimes jornades. S'ha convertit en més sòlid, tot i que li segueix costant moltíssim marcar gols i generar ocasions. Sí que s'apropa, posa l'ai al cor, però no acaba de generar molt. Un equip que, amb canvis institucionals, tot i que la família Alzina Tarragó continua al davant, i que ara jugant amb un 5-3-2. A més, és molt marcat, amb tres centrals, el porter al darrere, dos carrilers i tres homes al mig, un home més pivot defensiu i dos interiors amb una mica més d'arribada, i després dos puntes. Poden ser de diferents perfils o poden ser similars, una de baixar pilotes, l'altra d'intentar buscar aquestes pentinades, però és un equip que, si hem de destacar alguna cosa, està sota pals, que és Sant Marcos Pérez, que és un home, un dels tres millors porters de la categoria, probablement, i que cada partit deixa alguna aturada d'aquestes salvadores. Els tres centrals, veurem qui juga per Manel Royo, però en teoria són bastant sòlids, és veritat que pasteixen a les esquenes, i que en l'1 contra 1 vam veure Néstor Querol amb Bruno Peroni a l'anada. També els hi costa bastant defensar aquestes accions. Els carrilers han de ser part important en atac, perquè també són jugadors que s'han d'incorporar, però tampoc arrisquen massa perquè no volen deixar venuts els companys de la defensa. Els hi falta contundència en treure alguna pilota, permeten segones jugades, que la pilota es passegi fins i tot per l'àrea i que allà pesqui algun davant del Sabadell, i aquí és on és potser la millor arma d'aquest centre d'esports, que també tindrà davant un Costa Brava, això que dèiem, un mig del camp amb tres homes, un pivot més defensiu, dos interiors de més qualitat. Potser també un tret molt destacable és que pilota aturada són gent que pot generar molt, tant Sergio Gil, Ale Galindo, que va marcar un gol olímpic contra el Barça B fa ara també un mes i poc, i Antonio Romero, ja ha marcat dos gols de falta aquesta temporada, bons jugadors servint accions a pilota aturada, també poden fer mal amb serveis de banda, aquí no són els interiors els encarregats de posar-les, però si els carrilers, és veritat que en teoria no han de tenir molt la pilota aquest mig del camp, però li poden donar certa tranquil·litat al joc i que hi ha moltíssima qualitat. A part d'això, òbviament, el perill en accions a pilota aturada. I després els atacants. Són dos puntes, poden ser Nuja, Boris, també ha jugat algun jugador, diguem, més com a, que és més extrem o mitja punta, però amb un rol diferent. Al final, la idea que tenen és un joc molt directe, pilotes ràpides a dalt, allunyar-les de la defensa, que no passin fins i tot pel mig del camp, que un davanter les pentini o les baixi i un altre busqui desmarcades a l'espai per intentar fer mal. Llavors, també una mica en funció de qui pugui jugar, veurem una idea diferent de més retenir la pilota, potser donar-la als carrilers, als interiors, o directament pentinar-la cap a dalt. Clar, poden generar perill amb centrades aquests carrilers, però és un equip que on més mal pot fer és en accions de pilota aturada, accions aïllades, segones jugades, que ja van marcar així el gol de la primera volta, i al final s'ha de tenir molt en compte que és un equip que pot generar perill, és veritat que no està molt encertat, que més són arribades que ocasions clares de gol, però que alguna poden pescar. Llavors, partit també molt important, si el Sabadell juga amb els dos centrals, com està fent amb aquest 4-2-3-1, perquè s'enfrontarà a dos davanters, serà un treball d'atenció constant amb dos jugadors que, a més, si són Boris i Nuja, ja sabem que la seva qualitat és molt alta.
Sí, de fet, Nuja seria la tercera vegada que juga contra el Sabadell aquesta temporada, sí. I ja ha marcat a la nova Creu Alta, sí, amb la samarreta de l'UQAM.
I el dia del Costa Brava no va arribar a tenir un xut de porteria, però un parell de rematades d'aquestes que passen fora en el pal.
Algun misto, sí, ens va posar l'ai al cor.
Que és un equip que en defensa pot patir una mica més, que si se'ls pressiona la sortida de pilota abans de canviar aquestes pilotades a dalt, poden passar-ho malament, però un cop arriba a dalt ja és despenjar-la, pentinar-la, intentar buscar curses a l'espai. I aquí també, molta atenció als centrals del Sabadell, estan a un bon nivell, recuperarem l'Aleix Coc, però és un rival exigent, sobretot de concentració, perquè en principi, a no ser que agafis un avantatge molt gran al marcador, estaran insistint fins als minuts finals, intentant buscar la victòria, l'empat o donar-li la volta al marcador.
Doncs aquest Costa Brava ens l'ha pintat, plantejat l'Agustí Bernat, un Costa Brava que el van visitar el 4 de gener al Municipal de Palamós, després de l'ajornament de la primera data. Aquell dia, aquell Costa Brava ja havia canviat algunes peces del mercat d'hivern, però vaja, si parlàvem de, insistim, de l'UQAM Múrcia com un dels grans animadors del mercat, el Costa Brava gairebé és que ha canviat mitja plantilla. Podríem parlar de l'equip que potser ha canviat més peces, no?, en aquest mercat d'hivern.
Sí, de fet, el primer anàlisi el vam fer abans del partit que es va suspendre el 4 de desembre, crec, que va haver-hi el brot de Covid del Sabadell, i ja hi havia alguns noms, però és que el canvi ha estat total. Han marxat 11 jugadors, dos d'ells els màxims golejadors. Jordi Xumetra, amb 3 gols, és el màxim golejador ara mateix del Costa Brava. Àlex Calatrava, que en portava 2, es va anar a l'Atlético de Madrid bé traspassat, però el total de baixes és 11. Gil Muntades, David Aro, Jordi Xumetra, com dèiem, Aymar Moratalla, l'ex Arlequinat Aleix Roig, Pau Jubateny, Saizun, Calatrava, com dèiem, Lucas Viale, Musa Sidibé i Borja Llarena. 11 jugadors han marxat i, en canvi, han arribat 8. I a més, aquests sí que han anat de pesca allà a Extremadura, no sé si hi ha algun llac, però han anat traient jugadors, 8 homes.
Ja vam fer l'anàlisi en el seu dia dels moltíssims jugadors de l'Extremadura amb aquesta crisi profunda que pateix l'equip extremeny, i qui més ha pescat segurament és el Costa Brava. Repassava noms com els de Rubén Mesa a l'Ucamp, com els de Quique Márquez a l'Albacete, però vaja, el Costa Brava ha pescat de valent allà.
Sí, pràcticament és complicat no trobar-se cada setmana amb algun jugador que estigués a l'Extremadura.
Sí.
Però els quatre de l'Extremadura, Fran Varela, un home que ha jugat a primera internacional en categories inferiors, Dani Pérez, que és el central dret en aquesta defensa de tres centrals amb experiència a segona B, també Sebas Coris, que és un altre home amb experiència i amb molt recorregut al futbol professional, i que també ha jugat fins i tot algun partit d'interior per moltes circumstàncies de baixes al Costa Brava i que arriba també de l'Extremadura, i l'últim és Sergio Gil, un interior amb bona cama per posar accions a pilota aturada i també ha passat a segona divisió. A partir d'aquí, quatre homes més han reforçat l'equip: Joan Campins, carriler dret, ex del Reus, amb experiències a Hongria i Bèlgica, o sigui, un home també que ha donat bastantes voltes i de la pedrera del Barça. Nuja Marón, home, ja ens va marcar la primera volta, algun ens surt va donar encara la primera volta, però amb la samarreta del Costa Brava.
I en el passat també ens ha donat més d'un ensurt.
I que porta 2 gols en 7 partits, o sigui, està un de ser el màxim golejador d'aquest Costa Brava, una de les grans armes ofensives. I Yuhao Zhang, que és aquest jugador que en principi no hauria de tenir molts minuts, que arriba de la Xina, ja vam parlar d'ella a la primera volta, i que ja no hauria de tenir molts minuts. I l'últim és Àlex López, que és un davanter també molt recorregut, però una mica maltractat per les lesions, i això l'ha impedit fer carrera al futbol professional. Tot i això, una altra arma que, si juga aquest cap de setmana, serà perill pel Sabadell.
Passat al Mallorca, entre d'altres, Àlex López, que pot, com deia l'Agustí, formar part d'aquesta dupla al davant. Em parlaves abans de Manel Royo, que serà baixa i que és producte de Nike.
Sí, és una llàstima, perquè ja veure, a més, està jugant de central esquerra, és lateral esquerra o central, i és un futbolista que es pot dir que és un producte de Nike. No és una bamba, òbviament, no és una pilota, no és una samarreta, però és un jugador que es va formar a la base del Villarreal, i quan va fer el salt a sènior no va trobar lloc i va marxar a la Nike Academy, que és una acadèmia que hi ha a Londres. Clar, què és la Nike Academy? Òbviament està propulsat per la marca esportiva, i és una mena de centre d'alt rendiment o d'associació perquè jugadors sense equip puguin entrenar en un ambient totalment professional, que puguin disputar partits, que és veritat que per entrar han de passar unes proves molt dures, acaben quedant-se amb això, amb una vintena, com si fos una plantilla, i la inversió de Nike en aquest cas és gairebé milionària per tenir una plantilla de jugadors entre 16 i 21 anys que entrenen, juguen amistosos, han aconseguit alguns resultats interessants, que no juguen una lliga, no competeixen, però clar, amb aquesta exigència molt alta, la condició quina és? Nike, diguem, manté els futbolistes, els dona una petita prestació econòmica i els manté en una residència.
És a dir, el que seria un equip AF sènior per jugadors que es queden sense equip, però jugadors, evidentment, molt més veterans els d'AF que no pas els de Nike.
Sí, i llavors qualsevol equip, igual que en el cas d'AF, els pot incorporar a cost zero. Un dels casos és, per exemple, el de Manel Royo, que després de sortir de la Nike Academy va tornar a Espanya, va estar jugant algunes temporades a diversos equips. Ara el Costa Brava, clar, però direm, de la Nike Academy surten jugadors de segona B, surten jugadors de màxim nivell. Home, hi ha alguns noms bastant interessants, per exemple, Majid Waris, davanter de l'Estrasburg, de la Liga, i que, per exemple, ha jugat a l'Oporto, ha jugat equips interessants. L'internacional coreà Seon Min-moon, un altre jugador internacional coreà, per tant, amb cert recorregut en el món del futbol, i l'australià Tom Rogic, jugador de la selecció australiana i també del Celtic de Glasgow. O sigui que aquesta Nike Academy, Acadèmia del Rendiment, no podrem veure un dels seus productes aquesta setmana, però una història també curiosa de no tots els camins d'arribar al futbol professional són sempre els habituals, i aquest és dels que li dona bastantes voltes.
Doncs ben curiosa la història de Manel Royo, que serà baixa aquest cap de setmana. Per últim, Agustí, què vam aprendre a la primera volta d'aquest Costa Brava?
Sí, a nivell de contundència o de millorar aspectes defensius, compta amb les segones jugades, amb mals refusos dels centrals, errades en acció de pilota aturada, ja ens va marcar Àlex Calatrava així, i és com genera perill aquest Costa Brava, un equip que serà directe, que buscarà els davanters, i que la pilota arribi l'últim terç del camp rival, llavors molt exigent pels centrals, molt exigent per Emilio perquè buscaran arribades i també pel pivot defensiu del Sabadell, en aquest cas si juga Iago Indias o si no Facu García. La concentració ha de ser màxima, l'exigència també, important no perdre les marques en serveis de cantonades, en faltes, serveis de banda que també poden fer perill i no perdre pilotes en zones compromeses perquè al final buscaran córrer, buscaran donar-li ales a l'equip i aquí podran fer molt mal. I respecte a l'efectivitat, ja per acabar, és un equip poc contundent dins l'àrea comparat amb alguns d'ells, no defensa molt bé aquestes jugades a l'àrea, és veritat, tenen un sant sota pals, però el Sabadell hauria de ser capaç de generar oportunitats, no frustrar-se si Marcos té alguna de les bones aturades, perquè les acabarà tenint. En funció dels centrals que juguin en aquest Costa Brava, també és important buscar les esquenes, amb diagonals dels extrems, amb desmarcades del davanter, perquè pots fer bastant mal si juga, per exemple, Bruno Perone.
Que li diguin a Caixa, a la primera volta, que en va tenir dues.
I Néstor Quero el mateix, amb Bruno Perone va marcar un autèntic golaç. Clar, com busquen ser directes, important pressionar la sortida de pilota, perquè a més són centrals que no són els més habilidors amb la pilota. Una bona pressió, pot, com el camp del Sant Luqueño, pot provocar recuperacions, pot provocar accions de perill. Llavors, molt interessant. És un equip sòlid que pot tenir alguna llacuna que ho pot aprofitar el Sabadell. És important jugar amb calma per això, perquè si la primera te l'atura Marcos, mica en mica aniran havent-hi més ocasions. Ho vam veure la primera volta, va ser 1-1, però el Sabadell, sobretot en l'últim tram, va tenir 3 ocasions, 4 de gol clares, que podrien haver decantat el partit a favor dels arlequinats.
De fet, ja deia ahir Lucas Viale, el nou secretari tècnic del Costa Brava, després de penjar les botes, que bé, la cosa es podria decidir per detalls, i aquí pot estar una mica la clau de l'aspecte ofensiu pel centre d'esport Sabadell aquest dissabte a les 5. No ens deixem res tampoc, no, Agustí?
No, disfrutar del partit i a veure si una victòria i que comenci a haver-hi més públic, com deia abans el Sergi Parc.
Aviam si el cap de setmana és rodó pel centre d'esports Sabadell. Agustí, gràcies.
Que vagi bé.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I abans d'anar a publicitat i per tancar el bloc dedicat al món del futbol, com és dijous, hem de rescatar també la secció del Megafon per donar veu a entitats esportives de la ciutat de Sabadell. Avui ens quedem amb un club de futbol de nova creació. Segurament en les pròximes setmanes anirem sabent més detalls, sobretot de, vaja, d'on juga, a quin grup de quarta catalana, però vaja, fem una petita pinzellada avui d'aquest Racing Sabadell que ha aparegut en les últimes setmanes a la xarxes socials.
El Megàfon, l'altaveu de les entitats esportives de Sabadell. Nom del club.
Racing Sabadell, club de futbol.
Data de fundació.
16 de desembre del 2021.
Seu de l'entitat.
Encara s'està acabant de determinar amb l'Ajuntament, però d'aquí res suposo que ja estarà parlat.
Número d'esportistes.
Tenim un interval d'entre 20-25 jugadors per temes de lesions.
Una mica d'història.
Va sortir, com surt quasi bé tot, com així en broma, va sorgir amb els amics, però a mesura que vam veure que es podia fer factible i que podia donar llum, doncs vam començar a quedar i així fins ara.
Reptes de futur.
Primer de tot és començar a quarta catalana, que és on començarem, i a partir d'aquí doncs intentar pujar i intentar progressar el màxim possible i el millor possible.
David Moreu és el nom del periodista cultural amb més estil. I'm the son of a bitch. Música, soul, cinema i blaxploitation. No hi ha tema que se li resisteixi. Diumenge 27 de febrer, a les 10 de la nit, programa de Salsitxes Paradís amb David Moreu. Moreu com a convidat especial. Chef's his name, chef's his game. Salsitxes Paradís, grup de franc i més fan que mai.
No escoltar-nos és pecat.
Ets un panarra, t'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Bona tarda, són les dues. Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones sigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la família. ¿No?
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues al Notícies migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell. L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada a l'Hotel Suís d'avui dijous 24 de febrer del 2022. Minut i mig i arribarem al punt de 2:45. Hem de fer també un apunt d'esquash perquè Iker Pajares disputa avui la segona ronda del Windy City Open de Chicago. L'esquashista sabadellenc segueix amb el seu moment dolç de les semifinals de Washington i en la seva estrena es va desfer ahir al vespre per 3-0 i en 50 minuts del suís Dimitri Steinmann, el número 37 del món, per 11-6, 11-7 i 11-8. Avui a la mateixa hora que ahir, és a dir, a 3:45 del vespre, hora d'aquí, Pajares s'ha de veure les cares amb un os molt més dur d'arrossegar, el peruà Diego Elias, cinquè cap de sèrie del torneig i número 6 del món. Al final, sigui quin sigui el desenllaç, el flamant fitxatge del tenis Sabadell el que s'assegura pràcticament és seguir escalant el rànquing mundial PSA a l'actualització del mes de març. Recordem que ara mateix és el lloc número 23. I és un dia també de molta activitat pel ciclisme sabadellenc. Fa res, uns minuts, ha acabat la cinquena etapa del Tour dels Emirats de 182 quilòmetres, amb final a l'esprint a Almarian Island. La victòria ha estat pel belga de l'Alpecin Jasper Philipsen, la seva segona victòria d'etapa. A la general no hi ha novetats, després del final en pujada d'ahir a Jebel Jais, i segueix encapçalada per Tadej Pogacar, amb David de la Cruz, 15è, a 53 segons del ciclista de l'Emirates. Recordem que tot es decideix dissabte a l'última etapa, també amb la pujada, amb l'ascensió a Jebel Jafet. I des d'avui també es troba rodant l'altre ciclista de la ciutat al circuit UCI World Tour, el jove Raül Rota. Aquest matí s'ha posat en marxa O Gran Camiño, la prova per etapes que recupera l'antiga Volta a Galícia. Són quatre jornades, una a cada província, i totes amb un denominador comú, les ascensions curtes però explosives que hi ha a la zona. L'etapa d'avui a la província de Pontevedra és de 165 quilòmetres, amb sortida a Oporriño i final a Vigo, amb dos ports de tercera categoria a uns 30 quilòmetres de l'arribada. Rota ha parlat dels objectius amb els quals arriba amb el seu equip el Manuela Fundación a aquesta cita.
Per Galícia, doncs, venim amb moltes ganes a veure si comença a sortir tot doncs bé, no? I la intenció doncs és deixar-nos veure'ns tot l'equip, no tan sols jo, i doncs ficar-nos en alguna escapada o inclús si podem algun dia estar davant, doncs també ho intentarem, però sabem que és complicat, no? Hi ha realment que molt nivell, no? Ja es pot veure que les curses que estem fent doncs són, i és on hi ha els World Tour i realment que són curses de primer nivell, no?
Perquè ens fem una idea de la nòmina de favorits, avui han sortit ciclistes de la talla d'Alejandro Valverde, Hugh Carthy, Michael Woods, Jakob Fuglsang, Marc Padun o Jonny Zagirre, entre molts d'altres. I realment és la tònica que s'està trobant Rota en el seu debut al professionalisme després d'acabar l'etapa com a sub-23. Entre l'altíssim nivell i la Covid que va passar a principis d'any, no s'està acabant de trobar del tot còmode en aquest inici de 2022.
Aquest principi de temporada està sent una mica irregular no acabo de trobar sensacions, no? Sí que he tingut dies bons, no? però ha sigut una mica de cal i una altra de sorra, no? També perquè abans de començar vaig passar Covid i de més i clar, no sé si realment és per aquest tema que no acabo de trobar bones sensacions o perquè no bueno, també perquè va molt ràpid, no?
De moment, Rota només ha participat a curses en territori nacional, no n'ha pogut acabar tres, la clàssica de la Comunitat Valenciana, la Volta a la Regió de Múrcia i la clàssica Jaén Paraíso Interior, amb Esterrato, amb aquests trams de terra, mentre, com ell mateix admet, les millors sensacions les ha tingut a la Challenge de Mallorca i concretament al trofeu Pollença Port d'Andratx.
Vaig fer 3 dies de la Challenge i bueno, en un d'ells, concretament el segon, em vaig poder ficar a la fuga del dia, no? I bueno, la veritat que vaig disfrutar molt aquell dia i bueno, de moment pues, podria dir que ha sigut el millor dia d'aquest any en competició i res, la veritat que per la Challenge de Mallorca, doncs, supercontent.
Després d'aquesta aventura a O Gran Camino, que es pot seguir per ser a Eurosport, a Raül Rota li esperen en el seu calendari dues clàssiques al mes de març a Croàcia, el trofeu UMAC el dia 2 i el trofeu Poreig el dia 6.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Últims 11 minuts del programa, hem de parlar també de tenis taula perquè el Club Natació Sabadell afronta dissabte l'anada de la primera eliminatòria de permanència a la Divisió d'Honor. Després d'acabar la fase regular com a últim classificat del subgrup 2A, el primer equip masculí nedador s'ha de veure les cares amb el Son Cladera mallorquí, cinquè classificat del 2B. Àlex Bocanegra, director tècnic de la secció de tenis taula del club, veu l'equip amb possibilitats de superar l'eliminatòria si tots els elements es donen de cara.
Jo crec que estan capacitats. La qüestió és que també fem un bon partit, que l'alineació sigui favorable, no? S'han donat una sèrie de circumstàncies que faci que, bueno, que ho tingui més favorable i a partir d'aquí jugar i a veure què passa.
Malgrat tot, recordem que el club ha patit una davallada de resultats des de l'adeu de l'indonesi Arfan Seina. Tot i que els dos equips no s'han enfrontat aquesta temporada, la resta de palistes sí que es coneixen d'altres cursos. Bocanegra espera un rival exigent i veu els balears com a favorits per endur-se l'eliminatòria.
Els tres els conec perquè ja algun cop hem jugat contra ells, almenys individualment. Llavors tenen un bon jugador, no?, que havia jugat a Super fa molts anys, que bueno, és un bon jugador per la categoria, i els altres dos també són jugadors que, bueno, que donen guerra, que bueno, són partits complicats, no?, però a priori és un partit que jo crec que a priori són favorits ells, però bueno, al final s'ha de jugar i veurem què passa.
L'anada tindrà lloc aquest dissabte a partir de 4:45 de la tarda a Can Llong i la tornada, si res no canvia, serà el 19 de març a Mallorca. Recordem que es miren els partits guanyats en tots dos duels i en cas d'empat, els sets i, si fos necessari, els punts aconseguits. I si no, hi ha directament un sorteig. En cas de superar l'eliminatòria, recordem, el següent rival seria el Calella.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
I més cites importants del cap de setmana. Dissabte, nova jornada vital pels dos sèniors del Club Natació Sabadell, però de voleibol, que juguen part de les opcions de permanència a Superliga 2, a les naus, i com sol ser habitual, un darrere l'altre. Oriol Ferran, bon dia.
Molt bon dia, Pau. Els que ho tenen millor per ampliar la distància amb les places de descens aquesta setmana són els nois de Jordi Fernández, que s'enfronten al Saire de les Palmes de Gran Canària, que són últims classificats sense haver guanyat encara cap partit. Els nedadors venen de caure el cap de setmana per 3-1 contra un rival directe a la lluita per la permanència, al voleibol Roquetes, i la derrota converteix el partit contra el Saire, segons el jugador sabadellenc Jordi Arís, en un tot o res.
Sens dubte, el partit contra el Saire d'aquest cap de setmana ara sí que serà un tot o res. Vull dir, és el que marcarà el fet que puguem salvar-nos de la categoria. Tot i la derrota, l'equip ve treballant aquestes últimes setmanes amb molta continuïtat i molt forts, així que tots tenim confiança suficient com per afrontar el partit de Saire amb prou vitalitat i amb prou força com per guanyar-lo. Estem prou confiats perquè així sigui.
Tot i que els de les Canàries siguin últims a la classificació, els de Jordi Fernández tenen clar que no es poden confiar i necessitaran oferir la seva millor versió si volen endur-se la victòria. Arís considera que per guanyar el partit hauran de ser molt disciplinats a la pista.
No és que necessitem millorar res més, el que sí que hem de ser és molt disciplinats tàcticament amb el que ens marqui l'entrenador. tenir controlat el seu millor jugador, que potser el col·locador que és més protagonista, el punta que també ens anava a fer mal, igual que l'oposat, però bàsicament el que hem de fer nosaltres és estar molt ordenats en defensa aquest partit per poder treure-ho ràpid, evitar fer canvis de saque ràpid i evitar que ells tinguin ratxes de saques, que és el que ens ha matat una miqueta aquest cap de setmana.
El partit del sènior masculí inaugurarà dissabte a les 4 la jornada de voleibol a les Naus.
Doncs com dèiem abans, quan acabi aquest partit serà el torn de les noies d'Alberto Avellaneda, el femení del Natació Sabadell, que va agafar aire diumenge passat amb la victòria precisament contra el femení del Saire a les Illes Canàries, Oriol.
Aquest dissabte es trobaran amb un dels favorits per ascendir al Premi de Dalt, que ara mateix són segones a la classificació, on intentaran donar la sorpresa i acostar-se encara més a les places de permanència. Valeria Ballero, jugadora del Natació Sabadell, reconeix que si segueixen treballant com les últimes setmanes, poden guanyar a qualsevol equip.
Aquesta setmana, doncs, el que hauríem d'entrenar no és res en concret, sinó seguir fent la feina que fem, que ja s'està veient que està començant a donar resultats. Els resultats que no hem obtingut a la primera volta els hem obtingut ara, i jo crec que en podem aconseguir encara més, i coses que la gent no s'espera que puguem fer, jo crec que les podem fer, crec que podem guanyar i veure a poc a veure si la salvació l'aconseguim.
La victòria contra el Saire, combinada amb la derrota de les Plugues per 0-3 contra el Sant Cugat, fa que les d'Alberto Avellaneda ampliïn la distància amb les places de descens, que ocupen ara mateix el Saire, Canari i el mateix Esplugues. Aquestes últimes encara, però, tenen dos partits pendents. Les nedadores esperen donar la sorpresa contra les del Maresme i, tot i que saben que és una gesta complicada, estan convençudes que amb el públic a favor es poden guanyar tots els partits.
Crec que jugant a casa som molt fortes, llavors podem donar una sorpresa que ningú s'espera, com ja vam fer contra Sòria. És tot jugar els partits i veure què passa, no està res dit ni res escrit, llavors pues, juguem, lluitem, ho donarem tot i a veure si donem la sorpresa, que ens ajudaria bastant a estar encara més a prop de la salvació.
El partit entre el Natació Sabadell i el Premi de Dalt començarà dissabte a les 6 de la tarda a les Naus.
Per tant, segon partit consecutiu contra un equip de la part alta a les Naus. Va ser l'anterior al Sestao, ara el Premi de Dalt. Aspiren les d'Alberto Avellaneda a donar la sorpresa com el dia del Sori. Oriol Ferran, gràcies.
A tu, Pau.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I ho rematem en els últims 5 minuts de programa en futbol sala, perquè aquest cap de setmana arribem a la jornada 22 de la segona B amb l'Escola Pia com a únic equip sabadellenc amb algunes opcions de lluitar per la zona alta. Els de Pedro Donoso reben al carrer Garcilaso un Picassent amb moltes urgències, ja que és el conjunt que marca la permanència. Arnau Graell, col·legiador de l'equip, espera traslladar la diferència a la classificació sobre el parquet.
Ara mateix, o sigui, ens ve un rival en teoria una mica menys no superior a nosaltres, que està per baix de la taula, que també hem de sumar, però realment aquests 3 punts són els que necessitem ara mateix i tornar a agafar aquesta confiança de tornar a guanyar, i perquè ara també ens vindran partits com Hospitalet, Cerdanyola i tots aquests equips que anar amb una mentalitat guanyadora i positiva doncs sempre a la millor, la veritat.
La visita dels valencians ha de ser un oasi dins d'aquest tram complicat de la temporada per la Pia, ja que ve d'enfrontar-se a alguns dels cocos del grup i que, com escoltàvem, aviat el calendari tornarà a fer pujada. Això sí, compta amb aquest Picassent, que tot i la seva situació a la taula, ha estat capaç de sorprendre i en alguns casos sortir victoriós contra rivals d'entitat. Ara fa poc, per exemple, l'Ibiza o també el Cerdanyola i el Salàsic Martorell. A Graell, però, són resultats que no li agafen per sorpresa.
En aquesta lliga, poques sorpreses, perquè també, per exemple, el Club Natació està penúltim, però tampoc és un rival fàcil, per dir-ho d'una manera. El Segorbe també va venir a casa i ens va donar certs problemes. Però sí que és veritat que si juguem bé i fem les coses com hem de fer, aquests rivals són els que relativament s'han de guanyar sí o sí. No pot haver-hi aquesta deixada de punts en aquests llocs.
Els escolapis, recordem, són setens, però s'han allunyat del play-off després d'aquestes dues últimes derrotes contra conjunts que ocupen llocs capdavanters com són l'Indústries B i el Mataró, i que són justament els rivals dels altres equips de la ciutat a la categoria. Al final, Colomenc, segon classificat, rep un Natació Sabadell que, tot i l'eliminació patida fa uns dies a Copa Catalunya, ha agafat aire a la Lliga amb el triomf del cap de setmana passat contra el Segorbe. Per Pepe Font, golejador dels nedadors, hi ha qualitat suficient a la plantilla com per poder guanyar davant un dels rivals més més forts.
Tots els camps podem guanyar, tant el primer com l'últim podem guanyar el camp de fora o el camp d'aquí, i crec que tenim equip per guanyar el líder, que és el Marfil ara, el Marfil B, i anirem als 3 punts sense cap tipus de por.
I en la mateixa línia, el tècnic Arnau Casabon, que es va estrenar amb aquesta victòria, ni tan sols signa l'empat, tot recordant que la primera volta al pavelló del Nord, qui es va endur els 3 punts, va ser el club.
Nosaltres anem a guanyar qualsevol camp, ens és igual. Ja ho vam fer aquí, per tant és el líder, ho treballarem, estudiarem el rival, intentarem utilitzar les nostres armes i endavant, al 100%.
Serà, per cert, dia de retrobament amb Eric Panés, ara jugador d'Indústries i fins la temporada passada un dels referents al pivot al Natació Sabadell. I finalment, l'amics del Pou, el Cué, rebrà un Mataró que lluita per classificar-se pel play-off. Si bé és cert que la primera volta els dels Marinals van competir i van donar la cara en la derrota al Maresme, ja sabeu que molt han canviat les coses al conjunt dirigit ara per Àlex Navalón i que està integrat per la plantilla del Sant Quirze. En resum, que pot ser un cap de setmana perquè els equips de la ciutat es facin favors entre ells. Si la Pia derrota el Picassent, ajudarà el club a tenir opcions de sortir del descens. I si club i amics del Pou són capaços de puntuar, farien també un cop de mà als escolapis per intentar apropar-se al tren capdavanter. Ho rematem amb els horaris. Dissabte a les 6 de la tarda al carrer Garcilaso, Pia Picassent, i també l'Indústries B Natació Sabadell a Santa Coloma. I diumenge a 1:15 al pavelló Nord, aquest amics del Pou Mataró.
Hotel Suís.
Nosaltres ho deixem aquí, que queda un minutet per arribar a les 2 i ja tenim entrant a l'estudi la Núria García per fer el Notícies Migdia amb tot el repàs a l'actualitat de la jornada en clau informativa a Sabadell. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la 1 amb l'Adriana Rolló en aquesta cadira. Demà tindrem, per exemple, la roda de premsa de Pedro Munitis, estadístiques i molt waterpolo, perquè aquest dissabte hi ha tornada dels quarts de final de l'Eurolliga entre l'Astralpool Natació Sabadell Femení i l'Ètnikos Grec. Una abraçada del Toni González a les vies de so i la resta del Departament d'Esports d'aquesta casa que ha fet possible aquest Hotel Suís. Adéu-siau!
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.